Un dia més tenim amb nosaltres a David Gómez de Mora, el nostre historiador de referència i de capçalera, com sempre diem, amb un tema nou, perquè no s'acaben mai els temes que parlen de Vinaròs i comarca. David, de què mos parles avui?
Hola, bon dia, Albert. Avui voldria parlar de la sal i l'aigua a Vinaròs en l'antiguitat, el que seria el que anomenem com l'or blanc i blau de l'època.
Conta'ns.
Bé, la sal ha estat un mineral d'enorme utilitat, que ja des de temps prehistòrics la major part de les cultures va acabar integrant en la seva forma de vida, sent pràcticament impensable el poder viure sense ella. I és que, a més d'usar-se com a condiment, la sal en l'antiguitat tenia múltiples usos, anant des de la curació de ferides fins a arribar a convertir-se a vegades en part del sou que se li otorgava als soldats en època romana, d'ahí la paraula, l'etimologia de salari. Amb el pas dels temps, la seva utilitat i diferents aplicacions van anar modificant-se, encara que preservant eixe valor, ja que durant el segle XIII la sal continuava sent un producte de primera necessitat, que depenia notòriament de la forma de vida de les persones. De manera que en terres valencianes, just a mitjan del segle XIII, entre 1250 i 1251, es va establir un decret que prohibia usar sal aliena, ja que només ens permetien l'exclusiva explotació de la gavela penyiscolana, ja que Jaume I regulava la venda de sal en tot el regne, sent d'única font d'extracció aquesta salina que és la que estava indicant, és a dir, al nostre territori. Evidentment, cada àrea tenia una gavela. Se suposa que entre la dècada de 1241-1251, al no existir aquest decret que obligava a proveir-se de la sal de Penyiscola, parle des de lo que seria la fundació de Vinaròs fins a aquests primers anys de la dècada dels 50, els primers pobladors acudirien a les zones del nostre litoral on encara, entre cometes, anem a dir, legalment, aquesta se podia recolectar sense cap problema. Dic això perquè el poder recolectar-la de manera extraoficial, és a dir, sense seguir aquest procediment de compra i d'acudiment a la gavela, podia comportar una sèrie de problemes. A Vinaròs coneixem, per exemple, la zona de les Salines, un topònim molt antic que ens fa pensar en aquesta funció. Aquest barranc que el tenim en el que seria la costa sud de Vinaròs s'ha pensat, i ja historiadors com Gómez San Juan ho plantejaven, que funcionaria com una antiga àrea on se podia explotar aquest recurs. Segurament, fins a la data anterior a la implantació del decret de la sal, aquest producte seria tingut en compte com un mes. No obstant això, posteriorment, a partir de mitjans del segle XIII, després d'aquest ordre de la corona, la sal passa a anomenar-se de manera, com diem aquí, metafòrica, com aquest or blanc que exercís un pes important en l'economia del Regne de València. Pel que fa a el que hem dit al principi del programa com l'or blau, l'aigua, és també un recurs necessari per a la supervivència de l'ésser humà, ja que òbviament aquest ha influït en els diferents patrons d'assentament a l'hora de decidir instal·lar-se en un punt concret o no una sèrie de persones o comunitats. Aquest fenomen, per exemple, succeiria, i ho hem de pensar, amb els pobladors medievals de l'alqueria àrab de Benilaròs, perquè precisament si per alguna cosa es van caracteritzar aquests primitius habitants va ser per la seva vinculació cultural especialment cap al món de l'aigua. Sabem, per exemple, en la crònica de Viciana, ja estem en el segle XVI, que a Vinaròs hi havia centenars de sènies que extreien aigua de l'interior de les nostres entranyes. La pregunta és, quins eren els mètodes d'obtenció? És a dir, eren només les sènies? Creient que malgrat el domini que els àrabs, com a posteriors cristians de la Reconquesta, tenien en el que es concep com a enginyeria hidràulica, és molt possible que existís algun enclavament del qual l'aigua brollava sense necessitat d'extreure-la de les entranyes a través de les sènies, és a dir, que les sènies serien un element més per a poder portar aquesta aigua des de l'interior cap a l'exterior, però també és molt possible que hi hagueren altres afloraments, jaciments, manantials d'aigua que ens permetrien tindre pues, un recurs addicional. Només com a exemple, sempre poso aquest cas, el Puig de la Misericòrdia, no va ser casualitat que ibers, romans, musulmans i posteriorment cristians instal·lessin les seves comunitats en una zona, com dic, tan concreta. Així, a més de les diverses estructures, com a bases, aljubs o cisternes, tenia que existir segurament un focus d'aigua permanent en el cas d'una sequera que no recarregués els reservoris, almenys per a donar aquesta supervivència necessària. En aquest cas, sabem per la crònica de l'historiador Borràs Jarque que antigament, en el nostre turonet, en el Puig de la Misericòrdia, existia una font anomenada com a Font d'en Sabater, a la qual, segons sembla, acudia bastant gent, i això que no es trobava en la zona d'accés principal cap a l'ermitori. A més, és fins i tot factible que haguessin altres hipotètics punts que, juntament amb aquest, servissin per a proveir a les diverses civilitzacions que allí s'han anat instal·lant, és a dir, perquè hem tingut cultures de tot tipus, ibers, romans, musulmans. Sempre quan veiem un assentament que cronològicament se va superposant una cultura sobre una altra, és perquè evidentment ahí té que hi haver prop o en una zona no molt llunyana un aflorament d'aigua. És per això que de la mateixa manera en la part baixa de Vinaròs hi hauria diferents d'aquests elements i que amb el pas del temps anirien desapareixent. O com dic, una vegada que ja es va estendre la xarxa de sénies que explotaven les aigües subterrànies per al creixement de les horts i de lo que serien els camps medievals, començar a fomentar aquest creixement demogràfic. Aquestes es reforçaven amb multitud de dipòsits, cisternes i altres construccions que, juntament amb les millores de la xarxa de comunicacions, donarien més seguretat a les persones en el cas de que fallés l'obtenció d'una zona concreta. Al voltant d'aquesta qüestió, podem pensar que l'àrea del casc medieval de Vinaròs va poder ser el focus en el qual es trobaria alguna d'aquestes formacions naturals, perquè la distància dels nuclis de població respecte a aquests espais no solia distar molt. Però, i què hi ha de les vetes d'aigua també, i n'hi ha que dir-ho, que solquen en aquesta àrea a escassa profunditat? Jo crec que són un element també que tenim que tindre en compte. Encara són conegudes, d'una banda, a la població, alguns d'aquests espais en els quals han aparegut afloraments d'aigua dolça a no gaire profunditat de la part superficial. És el cas, per exemple, de l'entorn que cobriria l'àrea de lo que és l'actual carrer de Sant Cristòfol, aquí al costat d'on tenim els estudis, sota el que era, per exemple, l'antiga casa de la família Gil Cortina, l'actual caixa rural, tal com veiem també reflectit en alguns testimonis de gent de l'època que ja ens parlen de que, per exemple, quan se feien obres o s'han fet, per exemple, algunes cates per a fer pous, s'ha vist com, per exemple, ha emergit aigua a no gaire, com dic, profunditat. Un cas similar tindríem amb el que va ser el convent dels franciscans, ja que aquesta ordre disposava d'una sénia des de la qual podia extraure grans quantitats d'aigua i que sembla ser circulava a escassa profunditat del referit convent, un fenomen que no fa molts anys se va poder presenciar en moments puntuals durant l'execució d'algunes obres que es van dur a terme en l'avinguda del País Valencià, és a dir, al final moltes d'aquestes coses després se comproven. Veiem, doncs, com no és un fenomen casual que normalment aquest tipus d'edificis religiosos es posicionen al costat de llocs en els quals existeixen aquestes propietats de terreny i que fins i tot conviden a especular sobre el paper que en el seu moment van poder jugar perquè fos allí i no en un altre espai on va acabar aixecant-se, doncs, un poblament d'una comunitat.
Molt interessant. Doncs bé, David, agrair-te el programa d'avui, que una vegada més ens has il·lustrat molt de coses històriques que molts no coneixíem, en aquest cas el tema de la sal a Vinaròs, no? Una mica la influència i on se produïa aquesta sal, no? El barranc de les Salines, doncs ja sabem per què té aquest
nom. Sí, creu, és un plantejament de Gómez San Juan, però que té bastant interès, vamos. Jo crec que és una hipòtesi que n'hi ha que tindre en compte dins del que és la història local.
Molt bé. Pues moltes gràcies, David, i t'esperem la setmana que ve amb un tema nou.
Això farem, gràcies.
Gràcies, David.